Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. A aquesta hora, el Consorci de la Zona Franca, l'empresa Goodman, el Hub d'Electromobilitat i Nissan signaran l'acord per reindustrialitzar els terrenys que l'empresa japonesa va deixar lliures quan va tancar la fàbrica que tenia a la Zona Franca. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia, Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Assegura't que avui és un dia històric. El delegat especial de l'Estat al Consorci, Pere Navarro, ha destacat que l'activitat que tindrà la parcel·la on estava Nissan concorda amb la nova indústria i la logística. El Hub d'Electromobilitat serà el responsable de la principal activitat de l'antiga planta de Nissan a la Zona Franca, fabricar vehicles elèctrics. Goodman és una operadora logística australiana que actuarà com a soci del Hub. Les dues empreses són les adjudicatàries del concurs per reindustrialitzar els terrenys on estava l'empresa nipona. Avui totes les parts implicades signaran l'acord amb la presència de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
Gràcies, Sílvia. I l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que el que volen els pirates informàtics amb els ciberatacs és trobar un forat de seguretat per obtenir dades i després demanar-ne un rescat econòmic. Tot plegat després de diversos ciberatacs en les últimes setmanes que han afectat sobretot l'Hospital Clínic de Barcelona, però en menor mesura també altres centres sanitaris com el Sant Pau, el Josep Truet a Girona o el Vall d'Hebron.
I, per tant, la ciberseguretat és algo que no estava sobre la taula del conseller de Salut, únicament i exclusivament, sinó que estava a la taula de tot el govern. És a dir, algú pot pensar, algú que ens estigui escoltant, però això només passa, perquè això he vist en algun grup d'aquests, no? Però això només passa a Catalunya? No, escolti, no, passa arreu del món.
D'altra banda, Argimon també ha assegurat que li va costar més assumir la conselleria que la Secretaria de Salut Pública, ja que la conselleria té un caire més polític. L'exconseller ha deixat molt clar que cal transformar el sistema sanitari, que la pandèmia ha estat el detonant i que ara hem de començar a pensar com una sola salut que englobi l'humana, l'animal i l'ambiental. I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declara ara la Ciutat de la Justícia de Barcelona acusada per haver pressionat un fons d'inversió a oferir habitatge social a les persones en risc d'exclusió social. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Ada Colau està acusada per part del fons voltor Baures Investment per suposadament haver-lo coaccionat perquè oferís habitatge social a les persones en risc d'exclusió social que vivien a Bloc Llavors en aplicació de la llei 24-2015 i haver-lo multat amb més de 400.000 euros. La citació d'avui arriba després que l'Audiència Provincial reobrís la causa l'abril de l'any passat, una causa que inicialment la justícia havia desestimat. Està previst que l'alcaldessa faci una atenció als mitjans de comunicació cap a les 12 del migdia des de l'Ajuntament un cop hagi sortit de declarar.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents. I el PSC ha presentat aquest matí al Parlament una proposició per modificar la llei i eliminar les pensions vitalícies als expresidents de la Cambra Catalana i limitar-ne també les retribucions. La llei actual preveu que quan un president abandona el càrrec cobri el 80% del sou durant la meitat del temps que l'ha exercit o un mínim de 4 anys. Ara els socialistes proposen que sigui del 20% i durant mig any. I encara al Parlament, perquè la CUP ha registrat la petició de la compareixença de del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i del director general d'Indústria, Oriol Alcoba, a la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament per donar explicacions sobre l'accident a les mines de Súria. Els anticapitalistes assenyalen que la concessió d'explotació a l'empresa ICL correspon a la Generalitat i, en concret, a la Direcció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Treball. I ara els esports amb Anna Closa.
L'excol·legiat Eduardo Iturralde González ha denunciat a la cadena SER que va rebre pressions del president del Real Madrid, Florentino Pérez, la temporada 2010-2011, després d'un Madrid Deportiu al Santiago Bernabéu, on els blancs van guanyar per 6-1.
Que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un árbitro de un Real Madrid deportivo fue el señor Florentino Pérez. Y la que me dice, si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Y yo no me voy a esconder, por eso digo que no hay ningún árbitro corrupto, porque estamos por encima de esta gente.
Aquesta coacció l'ha explicat després que la televisió del Real Madrid emetés un reportatge sobre els suposats errors que l'àrbitre Iturralde va cometre contra el club blanc. A més, arriba el mateix cap de setmana que el Real Madrid ha comunicat que es personarà contra el Barça pel cas Negreira i si els fets aproven el que explica Iturralde, doncs posarien en dubte la integritat de Florentino Pérez envers la tasca arbitral.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 12 i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 11. Oh, dona gust, tornar a escoltar l'Olma Giró.
Ai, sí.
Que l'hem trobat
sí.
A faltar,
fent tornada.
En
forma, ja.
Vinga, nois, que hem de fer encara moltes més coses del que ens han quedat pendents en aquesta taula de redacció, la part magazín del matí. Entre d'altres, José, tens preparada la càmera? Fes.
La imatge del dia.
Va, que amb aquella imatge que l'Uri Francisco Casas sempre vol començar la setmana.
Avui us porto una imatge del fotògraf Juan Manuel Serrano Arce. Perdó.
Ara.
Que podreu trobar a la portada de La Vanguardia, on podem veure els aficionats de l'Atlètic de Bilbao inundant el nou Sant Mamés de bitllets blaugrana en protesta pel cas Negreira.
A veure, aquesta música ja és una mica de la...
Què vols dir?
Bueno,
és ben indicada pel,
sí,
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 pel tema
sí,
que ens
sí,
ocupa.
Sí, sí. Màfia.
Presuntament.
Sí.
Jo...
Tribunero, em sap greu,
digues,
però
digues,
això
digues.
Fa pinta que no acabarà bé.
Gens ni mica.
No hi ha, és que és no hi ha que... opció de que acabi bé.
No,
pot
és...
acabar malament o molt
o
malament.
Molt malament. És que és el vell truc d'engegar el ventilador amb mm-hmm. material que ataca, per dir-ho...
Sensible.
Sí,
jo no sé la porta
llavors,
com ho farà, eh? Però...
Passi el que passi, que ella ataca, no te la trauràs de sobre mm-hmm. en la vida.
Bé,
és així.
Bé. Sant Mamés.
El Barça va guanyar ahir a Sant Mamés, altre cop per la mínima, en un partit on el Bar va validar un gol del nostre amic en Rapinha i va anul·lar un de l'Atlètic de Bilbao a 3 minuts del final per mans prèvies de Muniain. Només els va faltar això als aficionats bascos, que ja venien calentets de casa. Mm. I també una mica el tema de les sospites de suborns arbitratges. Doncs mira, el Bar dona un gol i te n'anul·la un altre. No ajuda. Tot això no ajuda, Mercè.
Escolta, però era... Jo ja saps que ahir era de...
Del Bilbao.
De l'Atleti. Però...
No t'ho creus ni tu, això.
Aquell go... És veritat que haig de dir que, clar, estava ben pitat.
Estava ben anul·lat,
sí.
I l'altre
no?
està...
Són correctes les dues.
Sí, hem de ser justos.
Res a dir.
Al loro! Estava tan mal.
Els càntics de és una màfia, el Barça és una màfia, sí. a segona, o posa Negreira, Xavi, posa Negreira, van ressonar a la catedral del futbol. Molt originals, tots, realment. El moment àlgid es va produir al minut 30, quan els seguidors de l'Atlètic de Bilbao van llançar bitllets blaugrana amb la paraula màfia. L'acció preparada per la grada d'animació basca no va tenir el seguiment esperat, però el Barça té mala peça al taler. Com deies, Mercè, això no ens ho traurem de sobre. Tot i que el president Laporta va fer un comunicat a Twitter dient que estiguéssim tranquils, que sí. Això és una campanya orquestrada i que els responsables respondran per això.
Sí, sí, però el Madrid ja s'ha també sí. posicionat com, no?, acusació...
Laporta es queda sol.
No va bé, això, no pinta bé.
Bé, estarem molt al loro. L'Uri, avui ens destacaves aquesta imatge del dia, sens dubte aquest bany de bitllets a Sant Mamés durant la visita ahir del Barça, i ara la Marta Jarque segueix parlant de fotografia.
A veure, sí, la veritat és que ara
n'heu
destacat una, que era aquesta, el tobogan aquest de Biosca, que jo, si hagués conegut doncs, a primera hora del matí hagués posat més atenció i n'haguéssim parlat a la taula de redacció,
Jarque,
però és
que, això,
que
potser
això és espectacular.
Però a veure, quin ha estat l'impacte? Estàvem parlant de...
Exacte. Fèiem un minut i resultat sobre l'última hora a Torà i a Biosca, per si ja definitivament, exacte, formaven part de la comarca del Solsonès.
Sí, però ho hem anat parlant durant l'informatiu. Sí. Vull dir que els oients ara no es pensin que no
ens
han parat atenció.
Informativament. Sí. I com que és un tema també que ens toca de prop. I després, Mercè, tu has apuntat doncs, que Biosca doncs, té o tenia, havia tingut un dels tobogans més
era famós.
No, era el tobogan més llarg d'Europa.
I és home, sí. espectacular. És que és una canonada de 350 metres amb un desnivell de 1.000 que d'allò devia baixar a tota pastilla.
No et creguis. No. Sí. Ja, és que et dona la sensació que havies de baixar molt ràpid, però molt. Tenies la tàctica de frenar amb els peus.
Sí, perquè si no et quedaves sense dents, Mercè.
No sorties disparada.
I sense peus.
Sí, exacte.
Perquè és llarguíssim. I tu hi vas baixar, eh?
Moltes vegades, per suposar.
Ara ho entenc tot.
Però hem de dir que el van tancar.
No, home, normal. Jo no entenc com el van deixar obrir.
Per inseguretat.
Això per començar. Bé, en qualsevol cas, avui no parlarem de Biosca. Mal em pesi.
Bueno, ja ho hem fet.
Sí, però d'aquesta imatge. Parlem d'un festival, perquè a partir d'aquest dimecres i fins al divendres 17, Barcelona es convertirà en la capital mundial de la fotografia. El Palau de Congressos de Fira Barcelona acollirà el Photo Forum Fest, que és la gran cita anual per a professionals i aficionats de la fotografia. L'Eduard Casanova, a més de propietari de Casanova Foto, que és un establiment de Ronda Universitat 35, també és portaveu d'aquest Photo Forum Fest i ja ens escolta. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Dimecres obriu les portes del Photo Forum Fest. Què hi trobaran els que visitin l'espai de la fira?
Doncs la veritat és que és un esdeveniment molt plural, molt pensat pels professionals i també pels aficionats, per aquells que sentim passió per la fotografia. Doncs la veritat és que és un esdeveniment on trobarem... El més principal és que venen ponents a la part congressística del nivell més alt. O sigui, uh-huh. Estem parlant de que ens venen mestres de la càmera com Alex Webb, com Michael Kenna, uh-huh. Són top 10 mundials uh-huh. a nivell de reconeixement, i després venen altres fotògrafs, més de 40 fotògrafs, com Joan Fontcoberta, un dels grans mestres catalans de la fotografia, i molts d'altres que faran gaudir a la gent, doncs, per poder aprendre i conèixer la manera de com aquests fotògrafs afronten els seus reptes, els seus projectes, etc, etc.
Que tu comentaves, apuntaves que aquest Photo Forum Fest recupera la presencialitat després de dues edicions una mica atropellades, per dir-ho així, a causa del Covid. Comptarà, en aquest cas, com deies, amb grans referents de la fotografia, Joan Fontcoberta o Àlex Webb, que és membre de l'agència Magnum. Mm-hmm. Ens deies que ens parlaran una mica de la seva experiència, però quin tipus de xerrades seran? De què parlaran? En les seves xerrades.
Jo crec que ens sorprendran a tots. En el uh-huh. principi són xerrades que ells tenen a nivell preparades, però bàsicament el que es pretén, perquè no són xerrades, no són masterclass llarguíssimes, uh-huh. sinó que són xerrades relativament curtes, d'una hora i mitja aproximadament, amb el qual bàsicament el que es basa és un tema molt més emocional, molt més de com afronten ells els projectes fotogràfics perquè els professionals es puguin d'alguna manera aprendre o entendre com millorar en aquest aspecte. No? Jo crec que no són tant temes molt tècnics, sinó realment de com afrontar un projecte mm-hmm. fotogràfic.
De la seva experiència personal, que també és més és interessant i a vegades tampoc hi tenim accés a tot el que hi ha, per dir-ho així, darrere de la càmera, més enllà de les fotos fantàstiques que fan aquests fotògrafs. El Photo Forum Fest, estàvem repassant una mica doncs, la vostra web, i seria com el Mobile World Congress, però de la fotografia, si m'ho permets, Eduard. Clar, la gran novetat del Mobile van ser les experiències immersives, l'internet dels sentits. No sé si al Photo Forum Fest també parlareu de novetats del sector de la fotografia.
Sí, evidentment. Compte que, d'alguna manera, tenim tots els grans fabricants de fotografia estan amb el seu espai a Photo Forum Fest, amb totes les novetats. Inclús, en aquest cas, també ens hem permès el fet d'animar la gent a que pugui venir amb ganes també de comprar, perquè tindrem unes ofertes absolutament espectaculars de tots els fabricants, doncs per també animar encara més a que l'aficionat i el professional doncs pugui venir. I, d'alguna manera, jo crec que una de les coses que ens fa especials, ens comparaves amb el Mobile, i jo crec que una de les coses que sí que ens fa especials és que intentem, li l'anomenem festival perquè al final inclou no només aprendre, sinó veure novetats, poder fer networking entre els fotògrafs, entre aficionats, entre les marques, entre la distribució com som nosaltres. O sigui, realment és un conglomerat de sensacions que crec que el fotògraf sigui aficionat o professional, surt molt content d'aquest conjunt.
I que va més enllà de la fotografia, no? Es podria parlar pràcticament de que és un, també és un estil de vida. I un dels sectors també relacionats amb la fotografia, un tipus de fotografia és l'analògica, no? Que sembla que també doncs, torna a estar de moda. Per què creus que la gent torna a l'analògic, una mica fugint del món virtual?
Home, jo crec que forma part també d'aquesta manera de viure que tenim, no? De que al final ens agrada també tot allò que ha existit abans i que no hem conegut, i molta gent jove, especialment gent jove, està començant a tornar a trobar gust per la fotografia, per aquella màgia de veure una fotografia i no saber molt bé què és el que sortirà o no sortirà, no? Jo crec que és un petit nicho, no ens enganyem. La fotografia digital, evidentment, és la que omple la indústria, però sí que és veritat que també tindrem un espai de fotografia analògica, tindrem un córner allà amb un concepte de mercadillo de molt producte, doncs perquè la gent pugui veure càmeres antigues, pugui tocar... I la veritat és que és un mercat que sí que està sent cada dia una mica més important.
Molt interessant. També, i és un tipus de fotografia, això que deies, que també ves l'slow, una mica l'estil aquest de fer fotografia, doncs no tan instantània, sinó de gaudir també de tot el procés doncs de revelat, no? Que ens torna potser una mica més als orígens. També ens ha cridat l'atenció que durant aquest Photo Forum Fest se celebraran les gales dels Premis FEPFI, no sé si ho dic bé, i UnionWeb. Sí. Entre les categories, la fotografia de casament és una de les categories fortes d'aquests certàmens. No sé quines són les tendències d'aquesta nova temporada, perquè ara també, després de la pandèmia, doncs, hi ha molta gent doncs, que es casa, doncs, ara que farà bon temps, ja serà temps d'això de casaments. No sé quines són les tendències en aquest sector.
Doncs mira, les tendències realment es veuran en aquest Photo Forum Fest, perquè tenim la garantida, no només com a ponents, sinó com a visitants, doncs tots la gran èlit de fotògrafs de casament de tot Espanya i inclús de molts indrets d'Europa, la tindrem present aquí, i ells són els que ens mostraran una mica aquestes tendències, no? La veritat és que sí que és molt important la fotografia de bodes, de família, perquè és l'inici d'aquest Photo Forum Fest. O sigui, fa 11 anys es van començar amb petits congressos que avui han derivat amb aquesta gran festa i festival com és el Photo Forum Fest, i la fotografia de bodes és realment una de les bases d'aquest Photo Forum Fest, i on els professionals, insisteixo, de tot arreu ens explicaran i ens ensenyaran les noves tendències que hi hauran, que per nosaltres també són una incògnita.
Molt bé, doncs molt estarem bé, atents. Sí, sí. Eduard Casanova, portaveu del Photo Forum Fest, que vagi molt bé el festival.
Moltes gràcies, per la difusió, i a tothom que li agrada la fotografia, aquí l'esperem.
Molt bé.
Doncs, sens dubte, una gran cita per tots els amants de la fotografia, amb un gran clic. I ara aquest clic que parlava Eduard Casanova, no? Aquestes tendències, passem a les nostres pròpies tendències, perquè avui tornem al format original, per fer un repàs de... Perdoneu, abans de passar les tendències. És que abans ens ha quedat pendent amb el Pol Marçà, que comentava el dèficit d'ous. Olga, què ha passat? Anglaterra, avui han tingut problemes.
Ve de llarg, això, eh?
Nosaltres aquí no. Prové d'aquí, no, és d'Anglaterra, aquest problema de subministrament ha estat avui. Avui, llavors, a veure cap a on portarà doncs, aquest racionament de fruita i verdura al Regne Unit. Dit això, ara sí, va, anem cap al repàs del rànquing de tendències, Uri.
Avui el trending topic número 1 és Feliz Lunes. Home. Però he pensat que, com que venim del cap de setmana, encara tenim bon rotllo per tirar milles, no?
Sí, aquests
missatges d'autoajuda.
No, encara no cal.
Així doncs ens anem cap a la segona posició del rànquing, que l'ocupa el coixinet Oscars. Sí, per tant, preparem-nos per a la catifa xampany. Va.
Estem ja de gala, aquí, a la taula de redacció.
Sí, ja anem ben vestits.
Tot l'equip vesteix les millors gales, la qual cosa no implica necessàriament elegància. Això també és així.
Som més de pret-a-porter, però també anem bonics.
Lluentós. Trobo que jo vaig lluenta.
Tu sempre llueixes, Mercè. A més, aquestes ulleres que portes...
Sí,
maques.
Aquesta nova adquisició.
Sí.
Que hi ha hagut alguna cosa aquest cap de setmana que t'hagi fet lluir especialment?
No, mira, però m'ha fet il·lusió. No, més que res, perquè les que tenia... La boira de Turà arribava.
I tant, les duies incorporades.
Llavors, era com el moment escaient per fer un canvi, sobretot de vidres. La
sí
muntura ha vingut al darrere.
Sí,
però...
que és veritat.
Bé, fixem-nos, sisplau, el que ha donat de si el Kodak Theatre de Los Angeles.
El mestre Matosa es posa la batuta de l'Orquestra Simfònica dels Crítics Snobs de Hollywood per interpretar-nos aquest clàssic immortal. Oh, reconeixeu això?
No.
És l'anunci de les salsitxes Oscar Mayer.
És que m'ha de dir alguna cosa de Mayer, clar.
Aquestes bromes me les faig per a mi, però després necessito com compartir-les. Disfruto amb el fracàs de l'humor.
De després de veure't les cares. Està bé, això.
Va, la xarxa avui entusiasmada amb els premis del 7è Art, una festa molt celebrada, però que a mi m'agafa una mica massa tard.
Està bé.
A tu t'ha passat també, això, Mercè?
Sí, jo vaig allargar la nit, em vaig fer una lleteta calenta. Sí, perquè vaig dir, a veure si amb això aguanto. Mare meva, quina nit he passat.
Sí. Vols una llet calenta a l'hora de dormir? Me'n torno a dormir, però a l'instant.
Quan aconsegueixes despertar-te, fas tard.
Quin
mai
greu,
millor dir tard.
No, ja. Sí. Els hem de dir que facin un canvi d'horari, que vagi millor a Europa.
Això no ens va bé. Sí, tu. Bueno, mira, jo mai he seguit ni l'NBA de matinada, ni la final de la Super Bowl, i molt menys els Premis Òscar, per diverses raons.
Jo m'aixecava.
Sí. És veritat que ho vas dir?
Sí, sí,
sí. Jo és que de nit dormo o ho intento. Després no he tingut mai canals de pagament per seguir aquest tipus de shows, i a mi aquests esdeveniments yanquis em venen una mica grans, i sol haver musicals, i això a mi em fa com molta vergonya aliena. No sé si us passa a mi. Quan la gent comença a arrencar a ballar... I...
Home, però ho fan bé, no?
Jo entro ràpid, sí, els
americans ho fan tot bé, això, sí. Però... Sí, tu compres
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Tu la veus a l'Olga també?
Jo entro com si res.
Sí, no?
Amb aquest somriure. Sí, 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 home. Jo us ho compro. A mi això em fa vergonya aliena. Algú l'ha de tenir, la vergonya aliena, que no teniu els altres.
A mi també m'agrada, eh?
La tinc tota jo.
Sou necessaris.
Dit això, repassem els premiats.
Ai.
És molta emoció. Molta emoció.
Una desincronització.
La pel·lícula Todo a la vez en todas partes ha arrasat amb 7 estatuetes.
No s'entén res de la pel·li aquesta.
Però aquestes són les que guanyen,
sí,
Marta,
clar,
les que
clar.
No s'entenen de res.
Jo que deies d'esnob.
Exacte. Millor actriu per Michelle Yeoh. La recordareu per pel·lícules de Tigre i Dragón.
Ui, tant.
Millor direcció per Daniel Kwan i Daniel Shenner, que també ha guanyat l'Òscar a millor guió, aquesta parella de directors. També han rebut l'estatueta pel millor muntatge i els galardons... Per què rius?
No, res, tira.
Una parella de directors.
Sí.
També han rebut l'estatueta pel millor muntatge i els galardons que personalment em fan més il·lusió són els d'actors de repartiment. Jamie Lee Curtis i un emocionadíssim, com deia la Mercè, Ke Huy Quan, que podem escoltar tot seguit.
My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom... I just want an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp.
Pobre home, va començar...
Home, molt, el paper molt de la mare, molt pell de gallina. Sí, molt present, en tots els discursos.
Brendan Fraser s'ha endut el guardó a millor actor per La balena, cosa que també ja es veia venir, La balena. I personalment voldria destacar el premi a millor so, que evidentment és per Top Gun Maverick.
Home! Millor so.
Estàs contenta, Marta?
Aquests avions...
M'encanta.
Han guanyat tots els teus amics.
No, però és veritat que el més destacable de la pel·lícula sigui el so, doncs una mica em dóna la raó. Ànims,
Ànims, Tom Cruise, almenys aquest any ha rescat un premi, l'any que ve potser tindràs millor actor. No ha guanyat mai, no, Tom Cruise?
Perquè vols que guanyi.
Magnòlia, o potser Nacido el 4 de julio?
Espera,
o...
tu
buscava amb el dia, eh?
Nacido el 4 de julio estava nominat, però jo crec que Magnòlia, no?
A mi em sona que algun Òscar sí que et diria.
Magnòlia seria repartiment, no? Mm.
Llavors era secundari.
Escolta, i no va estar present als Oscars? Als Oscars.
Home, és que no li cal.
Home,
no
Cristiano
cal.
Ronaldo, que quan sap que no ha de guanyar, doncs mira, s'inventa una excusa i no apareix. Crec, eh?
Potser no el van convidar.
Vols dir? Potser no li feia això de catifa xampany.
Exacte.
A mi si canvieu les coses, jo no torno.
Quan torni a ser vermella ja tornaré.
Estan candidant, eh? És periodisme de dades, ara. Jo diria que va estar nominat al
millor
actor.
Sí, jo crec que no ha guanyat mai, Òscar.
Sí, per Nacido el 4 de julio, com deia la Olga, nominat, Jerry Maguire i Magnolia, sí. Però...
Ànims, Tom.
Home, doncs mira que n'ha fet de pel·lícules i de coses, alguna cosa sí que es mereixeria.
Però ell, que és eternament jove, té temps.
Això és veritat. Això és veritat.
Ah, per cert, ha guanyat de millor cançó la del Serra. Hola.
Sí. La que ha composat en Serra.
Sí, sí.
Vaja, ja ho va dir. És que sempre ho encerta, eh?
Ai, nois, 5 minuts per situar-nos al punt de 11:45. Ens queda, bé, una notícia que prepareu-vos. Perquè, a veure, la nostra corresponsal preferida...
Ah, bé, l'única.
L'única, però la que ens agrada, la que ens conquista, la que ens desperta cada dia, la tenim al Gironès, Olga. Mm. Capital, ara et quedaràs quadrada, perquè hi ha... La capital...
Pobre Olga, avui
ja veuràs.
Què ha passat? L'hem
convertit en oca.
T'ha rebent per tot arreu.
Estava impactada, que és veritat que el Tom Cruise no ha guanyat cap Oscar.
No, no, et quedaràs quadrada perquè a Girona, el Gironès...
Que m'he perdut, jo he estat aquest cap de setmana.
Mira, doncs Olga, s'ha descobert...
Sí.
La pizza quadrada.
No m'ho puc creure.
Pausa i ens ho explica la nostra corresponsal.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Tots estem esperant l'aigua de la pluja amb candeletes. La veritat és que ens fa molta falta i ens anirà molt bé de cara a les reserves del pròxim estiu. Però sabeu que aquesta aigua de la pluja la podríem aprofitar? Avui us ho explico.
L'aigua i la natura.
Efectivament, quan plou, i sobretot quan plou bé, que no sempre és així, més d'un segur que heu pensat alguna vegada malaguanyada aigua que es perd i no aprofitem del tot. Doncs és en aquests moments quan estaria bé que ens plantegéssim algunes coses per tal de no malbaratar aquesta aigua de pluja. Comencem per saber per què ens pot ser útil. L'aigua que ve directament del cel és rica, bona i sana per a diversos usos no potables. No té contaminants químics com el clor, la calç o sals, és clara i sense olors, bacteris o altres substàncies, a més de ser dolça. Per tant, és ideal per regar les plantes i el jardí, també es pot fer servir per a l'ús del vàter, per a la roba de la rentadora o per netejar la llar. És clar que per això ens haurem d'empescar alguns sistemes per tal d'emmagatzemar aquesta aigua. Però d'això en parlarem un altre dia, aquest espai de l'aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Cerco un centro de gravitat permanente que no mi faccia mai cambiar idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di...
Que és Franco Battiato, llaunadíssim, no? O molt
bueno,
vintage.
És...
No,
pobret.
Que... No, ja era sempre benvingut, home.
Boníssim. I no us perdeu la coreografia del videoclip que acompanya la cançó, que és espectacular.
És això que estaves fent?
Sí, sí, sí.
Oh, doncs està bé, eh?
Estava reproduint en directe.
A veure com és això.
No, que no ho faig gaire bé, però fa uns moviments...
Com de robot.
És molt eclèctic.
Sí. fa uns moviments divertits que ara això TikTok arrasaria.
Escolta'm, estem escoltant el...
Sí,
Batiato,
sí,
justament, sí, sí. Perquè ens vols parlar de la pizza quadrada.
Sí, és que quatre gironins han creat la primera pizza quadrada gourmet, que això és important i això ens agrada molt. És Esquadra Pizza Lab, i un dels fundadors és el Joel Serra, que ja ens escolta. Joel, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, ens ha sorprès molt aquesta pizza quadrada gourmet gironina. Com vau arribar a la idea de fer una pizza quadrada?
Doncs, mira, al final va venir la pandèmia, i quan va arribar la pandèmia, en aquest cas, cap dels quatre tenia una feina estable, i això, no, que el temps lliure ens va permetre donar-hi voltes sobre què volíem fer amb el nostre futur. I mira, una idea que teníem sobre la taula de fer quelcom junts, de poder crear un negoci, i va acabar sorgint el fet de centrar-nos en hostaleria, en restauració. Amb el tema del Covid vam focalitzar-ho cap al takeaway i vam acabar creant aquest concepte de pizza quadrada.
De fet, us va molt bé, perquè fins i tot heu obert seu a Barcelona, a Via Augusta. Una cosa que també ens ha cridat l'atenció és que les vostres pizzas són de temporada i de qualitat, i heu comptat amb un elenc de col·laboradors molt eclèctics i molt gourmets, com per exemple Joan Roca i Yolanda Bustos, o també amb el periodista esportiu Gerard Romero. Com ho heu fet, això? I quin ha estat el valor afegit de treballar amb una pizza amb Gerard Romero, per exemple?
Com ho heu fet quadrar?
Doncs, al final, nosaltres teníem clar que el producte havia de ser de qualitat, o sigui, que hi havia dues coses, que el producte havia de ser de qualitat i després que havíem de crear un concepte que fos atractiu, no? D'aquí a que agaféssim un producte tradicional i donéssim aquesta volta de fer-lo quadrat. Inventar, tampoc hem inventat res. Pizzas quadrades segurament ja se'n trobaríem, però sí que hem focalitzat moltíssim en el concepte i li hem donat vida i li hem donat un sentit.
Clar, i ara més...
Perdona,
no, digues, que et la va preguntar per les caixes de les pizzas, que les pizzas rodones tenen capsa quadrada. No sé si les vostres pizzas rodones han de tenir la pizza... Ai, la... No ho sé, ja m'he fet un lío.
La pizza quadrada...
Com són les vostres capses? Com són?
Hi ha el típic meme, no?, de que perquè les caixes són quadrades, si la pizza rodona i l'acabem tallant en triangles, no? Doncs en el nostre cas, nosaltres ho simplifiquem tot, la caixa és quadrada, la pizza és quadrada, clar, i la tallem en quadrats.
Ah, veus? Sí, això volia dir.
Ben fet.
Feu la feina fàcil.
Exacte, no li donem més voltes.
Això, quadrem-ho.
Quadrem
les idees. Joel, escolta'm, tu, a més d'un dels fundadors d'Esquadra Pizza Lab, també ets entrenador del bàsquet del Girona. No sé si quan guanyeu un partit hi ha pizzas gratis.
Les noies m'ho demanen, no m'ho demanen, de fet m'ho exigeixen quasi. Ara, alguna vegada els hi ha caigut, i ara que estem en el tram final de la temporada i tenim algun altre objectiu, si l'assoleixen, ho tenim pactat.
Pizzas per tothom, pizzas per tothom.
Per tothom.
Molt bé, doncs, home, és un molt bon premi. Moltíssimes gràcies...
A Joel.
Ai, sí. Joel, un d'aquests fundadors, dels quatre fundadors gironins d'Esquadra Pizza Lab, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que acabi d'anar molt bé la temporada.
A vosaltres per fer-nos ressò i que vagi tot genial.
Gràcies, Joel.
Gràcies.
Mira, Marta, a mi em sembla molt bé. Perdona, és que m'has fet molta gràcia, perquè, clar, era un embolic.
Sí, no ho he sabut.
No, ja està.
Això em passa, les coses de lògica. Saps quan els nens petits li feien posar una rodona a la forma quadrat?
Sí. No.
No, jo, a mi no. No. A la forma rodona, clar, els hi feien encaixar, veus?
Encara ho arrosseguem, això.
És que no és el triangle.
Aquesta psicomotricitat, no?
No ho sabia fer.
Bé, sigui com sigui, mira, molt bé aquesta notícia curiosa, si més no és curiós.
No sé si ha agradat a tothom,
facis...
per això.
Sí, home, sí, no? La taula ens ha agradat a tots.
A mi m'entusiasma.
Home, tu diràs.
Jo tinc moltes ganes.
Però jo crec que aquí al programa, ja sabeu que si parlem de pizzas, hi ha una veu autoritzada. Que
aquí
de...
vaig.
La respecte.
Sí.
Mario.
Sì, pronto, sono Mario della famosa pizzeria Mario e Mario. Io chiamo perché sono indignato.
Oh,
e voglio dire la mia, no? Io sono molto arrabbiato con quelli di
arrabbiato.
Pizza Lab di Girona, che hanno fatto la pizza quadrata. E a parte gourmet, ma non si capisce cos'è gourmet, vabbè. ma quadrata, non c'è rispetto.
Fa una mica con tu,
Io, ma va per culo. Cioè,
Ui,
si, le cose si fanno fatte
non
bene,
se no
uno fa a meno di farle, no? La pizza è rotonda, che cazzo, dai, va bene, dai, vado via, ciao, Marta, ciao, ciao, tante cose,
Ciao, Mario.
És que estem jugant amb coses que no s'han de jugar,
Si no agrada als italians. No els agrada la pizza amb pinya, la pizza quadrada...
Pizza quadrada, arrivederci,
com si fessin una paella quadrada.
Bueno, però escolta, jo...
Què serà el següent?
Jo li donaria...
Si està bona...
Sí, home, és que si està bona...
Li donaríem una oportunitat.
Sí, no, home, i tant, no?
Però ho provarem.
Gironins, si són d'aquí, l'hem de provar.
Ara sí, va, que passen 4 minuts de 11:15, anem tard, però necessitem saber rapidíssimament com podem guanyar una cistella Caprabo. Tota la vegada i a tot arreu, el títol guanyador aquesta passada mitjanit dels Oscars, però els Oscars, que s'ha de dir en plural, Harke.
Sí.
Ultrasò.
Va, un 13 de març com avui de l'any 1781, un investigador de nom Herschel descobria el planeta Urà. No sé si hi heu anat mai.
No.
Queda molt lluny,
el tinc pendent.
I, a més, Olga és l'únic planeta que rota de costat.
Rota.
Sí, sí, sí. Aquesta, però, no és l'única curiositat d'aquest planeta, perquè a Urà, no sé si ho sabíeu, però també hi plou, però no hi cau aigua. Hi cau una cosa millor. I, precisament, aquesta és la pregunta de l'ultrasò d'avui. Quina pedra preciosa cau...
Pensava que serien pizzas quadrades.
...en forma de pluja sobre Urà. Aquesta és la primera pista.
A veure...
Sí.
Ens acaba de mirar com... Home, sí. No t'ho esperaves, eh?
Si Tiffany's us sembla massa car, doncs podeu acostar-vos fins a Urà i un lloc on mal dia hi ha boira i us plou, doncs mira tot això que tindreu.
I, Harke, molt relacionada també amb la nit dels Oscars, que ara dèiem tota a la vegada tot arreu, perquè dues persones presents en aquesta cerimònia tenen alguna cosa a veure amb l'ultrasò.
És veritat, que
però
no
ja
sigui
sabeu?
La segona... No sigui el segon ultrasò.
Ah, Oscars.
Va, si des de casa voleu guanyar també aquesta fantàstica cistella Caprabo, doncs ens heu d'escriure, és facilíssim, ens heu d'escriure un WhatsApp al 663-99-30-62. També ens podeu escriure per correu electrònic al matí@radioestel.cat o, si ho preferiu, també via Twitter.
Doncs feu-li cas a la Marta, 663-99-30-62. Si participes, entres als sorteig de la cistella Caprabo.
Ràdio Estel.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Que un dia més i un dilluns més arriba l'hora de tirar pel dret. L'espai on volem resoldre, doncs, ja sabeu, tots aquells dubtes i qüestions de l'àmbit jurídic i legal amb l'ajuda dels especialistes del bufet Digestum Legal. Recordeu, Uri, que poden contactar amb el programa.
Via WhatsApp, escrivint un missatge o enviant una nota de veu al 663-99-30-62 o, si ho preferiu, enviant un correu electrònic a almatí@radioestel.cat.
Clar, en l'àmbit... avui ens volem centrar, però, en l'àmbit d'un procés penal, no? Clar, si ens situem en la jurisdicció de dret penal, solem centrar-nos en els drets fonamentals d'aquella qui se li imputa, no?, el fet delictiu. Avui, però, volem posar el focus en els drets fonamentals processals de la víctima. Per fer-ho, comptarem amb la presència, de fet ja el tenim aquí a l'estudi, en Xavier Castellana Font, advocat penalista de Digestum Legal. Què tal, Xavier, com estàs?
Hola, bon dia, Mercè i Uri. Molt bé, vosaltres?
Molt benvingut.
A veure, Uri, il·lustra'ns una mica sobre el tema, perquè avui tocarem aquests drets fonamentals processals de la víctima.
Sí, mira, gràcies a les pel·lícules i a les sèries policíaques tots tenim en ment aquella famosa frase de té dret a guardar silenci, qualsevol cosa que digui pot ser utilitzada en contra seva en un tribunal, té dret a un advocat, si no se'l pot permetre, se n'hi assignarà un d'ofici. Ho he dit bé?
Correcte.
És així. Un altre dret que ressona en cada cas mínimament mediàtic és el de la presumpció d'innocència, però tot això són drets que pertanyen al presumpte infractor i no pas a la víctima.
No, i de fet també moltíssimes vegades ara el Xavi ens ho confirmarà, aquesta revictimització de la víctima, no? Mai millor dit, amb aquesta segona, no? Com la segona ocasió per poder retornar a viure-ho de nou, que se n'ha parlat també molt, Xavier, no? Cal evitar-ho, això.
Clar, és el via crucis que li pertoca a la víctima en el sentit de que el procediment penal està configurat com una activitat comprovatòria. És a dir, hi ha una hipòtesi que s'ha de sotmetre a contrastació i el que implica és que en successives instàncies la víctima, ja sigui a comissaria, ja sigui al jutjat, ja sigui en l'àmbit del judici oral, el que ha de fer és reexperimentar de nou aquella història perquè pugui ser sotmesa a contradicció per part també de la defensa.
Clar, i això a nivell emocional, i ja de per si... costa, diguéssim, fer el pas endavant, no? I denunciar, en aquest sentit, Xavier, després haver de pensar que has de passar una altra vegada, viure els fets consumats, això per la víctima no és ni de bon tros agradable.
En absolut, i és la conseqüència col·lateral de que en un estat social i democràtic de dret es regeixi el principi de presumpció d'innocència.
Clar, aquest principi de presumpció d'innocència, clarament, doncs, que dona favor, diguéssim, en principi, no?, aquesta presumpció d'innocència a la persona processada, a l'acusat. Per començar, tenen els mateixos drets processals, l'acusat i la víctima?
No tenen els mateixos drets processals precisament per la particular configuració de les dues parts en el procés. El protagonista sempre serà el reu. El reu és la persona primer investigada, després acusada i, finalment, potser penada, condemnada. Per tant, el procés penal, com a mode d'exercir el ius puniendi de l'Estat, que és el dret a castigar de l'Estat, qui agafa com a subjecte principal és la persona del reu.
Clar, per entendre una mica la situació que estem vivint ara, amb aquesta situació de la víctima, processalment parlant, el Xavier avui ens proposa un viatge històric per tal de comprendre aquesta evolució dels drets de la víctima, molt interessant, i ens fa remuntar a temps primitius.
Sí, exacte, Xavier. Hi ha els... Podem situar-nos, per exemple, en el mateix Homo sapiens sapiens, els temps més antics de tots, en què la venjança, doncs, era una iniciativa completament privada. És a dir, tenia com a motor el propi desig de la víctima i la seva resposta era l'única garantia de reparació del dany, sense cap més mena de límit que la seva pròpia fam o set, inclús fins al punt que Stephen Schaffer, un criminòleg i sociòleg americà, parla de l'edat d'or de la víctima.
Si viatgem una mica més endavant a través del temps, arribem a les primeres tribus.
Sí, ja en l'agrupació de la vida en comunitat, doncs la venjança passa de ser individual a ser de caràcter col·lectiu i solia dependre de si l'infractor pertanyia a la comunitat o no pertanyia en aquest clan. Si l'infractor era una persona externa, doncs llavors es produïa una espècie de reacció grupal solidària en què es lluitava comunament per venjar aquesta ofensa. En cas contrari, si l'infractor era un propi membre de la comunitat, doncs se li podia aplicar la clàssica pena del desterrament, o si no, es podria decidir amb un duel a mort, o inclús el propi líder de la tribu podia decidir privativament quin càstig se li imposava.
I si viatgem cap a Roma, Grècia i Mesopotàmia, el que vendrien a ser les primeres protolleis, n'has dit.
Sí, esclar, és...
Escolta, com... que el dret romà tela, eh?
Donaria per llargs programes.
O sigui, no? Els primers cursos de dret, de la carrera de dret, aquest dret romà, ja per començar, és dur, eh?
Sí, però és importantíssim perquè nosaltres bevem d'aquesta tradició jurídico-històrica.
Serien les bases?
Serien les bases completament, almenys el sistema continental que s'anomena en contriposició al sistema del common law, que és el sistema estatunidenc, però d'origen britànic. Hi ha aquestes dues tradicions principals. Respecte al tema de les grans civilitzacions, Roma, Egipte...
Aquestes protolleis, no?, que deies.
Sí, les primeres legislacions. Com us podeu imaginar, la situació de venjança col·lectiva de les tribus doncs produïa enormes atrocitats i excessos i, a més, no permetia garantir una pau i una estabilitat social pública. Per tant, els primers grans imperis es van veure en la necessitat de limitar, de regular l'exercici d'aquesta venjança privada. Per tant, sorgeixen les primeres legislacions precursores amb contingut penal, que el que buscaven era taxar per determinar quines accions estaven prohibides i, en conseqüència, tenir-ne un cas que fos proporcional, instaurant en part la llei del talió. Clar, aquí el que es buscava era una reciprocitat del càstig que ja estava present, per exemple, al Codi d'Hammurabi o la llei mosaica que es troba recollida a l'Antic Testament o la llei de les 12 taules romanes.
Seguim el nostre viatge ara a través del temps i ara ja arribem a l'edat mitjana. Quina era aquesta situació, Xavier?
A l'edat mitjana ens trobem que la víctima perd absolutament el seu protagonisme, és a dir, les ofenses ja deixen de ser-ho contra ella, sinó que ho són contra Déu i contra el monarca, de manera que la seva declaració és prescindible, se l'arriba a apartar del procés. Es pot parlar que se li expropia el seu propi conflicte i s'atribueix a la Inquisició, que la Inquisició, doncs, neix a finals del segle XII, en la crida del papa Luci III a perseguir l'heretgia dels càtars. Per tant, en aquesta tessitura, el que va passant és que s'atribueix a l'Inquisició el conflicte que seria d'una persona, Inquisició que està sota el control directe de la monarquia i que és l'única habilitada per impartir justícia.
I arribem a l'edat contemporània.
En l'època ja de les codificacions del segle XIX, i que també coincideix en el temps amb l'abolició de la Inquisició, doncs es torna a recuperar, si més no, la pròpia declaració testifical com a paràmetre important del procediment. Però aquest paradigma de restar protagonisme a la víctima sí que es va arrossegant al llarg del segle XX i fins al seu final, o ja ben entrat aquest segle XXI, doncs no es torna a recuperar de forma paulatina doncs la seva consideració i intervenció en el procés que, entre d'altres coses, com ja veurem després, ja us avanço ara, per exemple, encara que no estigui personada en el procediment, doncs si es dicta un auto de sobreseïment en instrucció pot recórrer-lo o en execució penal, és a dir, el moment de complir la condemna de la persona condemnada, valgui la redundància, doncs tindrà una intervenció dificultant o no la concessió del tercer grau o de la llibertat condicional.
Bé, doncs fins aquí ens has situat, Xavi, històricament. Ara passem directament quins serien els drets fonamentals processals que té la víctima. Dilluns més estem tirant pel dret l'espai jurídic aquí a la Part Magazín del Matí a Ràdio Estel. Avui ens acompanya l'advocat penalista de Digestum Legal, Xavi Castellana Font. I ara sí que entrem de ple amb aquests drets fonamentals processals que té la víctima avui dia i els que no té, o sigui, els que hauria de tenir, Xavier.
M'agradaria diferenciar en primer lloc que hi ha dues naturaleses de drets que puguin tenir les víctimes, que per sort a dia d'avui disposen d'un catàleg processal ampli, i alguns d'ells són de naturalesa legal, però els que ens fixarem són de naturalesa supralegal perquè són constitucionals. És això el que fa que rebin la consideració de drets fonamentals, perquè estan integrats en la Constitució. D'aquests, com ja heu comentat a l'inici, la persona que ocupa la posició de ser l'acusada té un ventall que és bastant generós. En canvi, en contraposició, la víctima sí que tindria un dret que, malgrat compartir-lo amb la persona acusada, ha adquirit un desenvolupament molt més profund, molt més específic, també tenint en compte la concreta posició que té la víctima en el procés, que és la de propulsar la investigació i la d'acabar-se constituint en part acusadora. I aquest és el dret a la tutela judicial efectiva, que, si us sembla bé, ara sí, podem ampliar en tres vessants que són les més rellevants, al meu entendre.
Quines són aquestes vessants? El dret a la, no, la tutela
judicial efectiva. La primera vessant que m'agradaria centrar-me és la que fàcilment anomenem el ius ut procedatur, que és el dret a posar en marxa el procés i a formar-ne part. És el dret a accedir a la jurisdicció i es vindria a correspondre amb la prerrogativa d'una persona que de tenir la possibilitat efectiva de sotmetre les seves pretensions a la consideració d'un òrgan judicial. Això en l'àmbit penal com es du a terme? Hi haurien dues maneres d'exercir aquesta acció penal al que ens referim nosaltres.
O sigui, seria, Xavier, a instància de part. Vindria a ser això?
Seria el dret a que la part afectada, l'ofès, el perjudicat pel delicte, doncs pugui tenir una intervenció activa dintre el procediment penal.
Tot i que la Fiscalia també pot actuar d'ofici en el procediment penal?
El que ens trobem és que la Fiscalia el que exerceix és una acusació de caràcter públic i, per tant, en el seu àmbit el que té són, com us podeu imaginar, milers i milers i milers d'expedients. Per tant, si la víctima, a més d'aquesta prestació que ja té de base, vol participar amb el seu propi advocat o advocada i arribar a ser més incisiu, diguem-ne, més proactiu, doncs és un dret que té i això es correspon amb aquest ius ut procedatur.
Centrem-nos ara, que deies tu, amb aquests drets més importants que té la víctima.
Per acabar de puntualitzar aquest contingut del ius ut procedatur, em sembla que és important ressenyar el següent. Aquest paper proactiu al que em referia, en què consisteix? Doncs en el fet de que en fase d'instrucció el que ha de fer-se és construir-se una hipòtesi i investigar de manera que es puguin recollir els vestigis, les petjades, empremtes que el delicte ha deixat. Per tant, aquí l'acusació, la víctima, si està personada, el que pot és instar a la pràctica d'aquestes diligències o el que pot fer és, per exemple, quan el jutge li demana l'opinió sobre si determinada diligència s'ha de fer o no, si ha de tirar endavant o no, doncs la víctima pot opinar a través del seu advocat o inclús en el cas de que resolgui quelcom que sigui desfavorable als seus interessos, també pot tenir dret a presentar recurs. Però clar, això només és possible si la víctima està constituïda ja com a part del procediment.
En segon lloc, també ens destaques el dret a obtenir una investigació suficient i eficaç. Què vols dir amb això?
Aquest dret és de recent configuració a casa nostra i deriva d'una sentència que és la 87-2020.
Perdona, doncs és bastant recent. O sigui, del 2020.
És recent la integració d'aquest...
A veure, recent en tema, vull dir, amb l'actualització, sí, sí, amb el que costa actualitzar-nos en el camp penal, diguéssim, pel que fa a les lleis, no? Xavier, això...
Sí, té una matisació. Aquí, en aquest país, ja som especialistes també en transposar, en integrar l'ordenament intern determinades previsions supranacionals amb retard.
Clar, però ens crida l'atenció, si més no, a veure si tu també ho comparteixes, que no existeixi abans d'aquest 2020 aquest dret que tu deies, no?, a obtenir per part de la víctima una investigació suficient i eficaç, no?, per la que explicaves abans també per part de la Fiscalia, que podria obrir aquest procediment d'ofici, però això tampoc et garanteix un judici totalment just o garantit, no? Aniria per aquí?
Diríem que, malgrat que aquest dret pogués existir o no, doncs depenia també de cada jutjat o tribunal si la tessitura dels seus titulars l'aplicaven amb més màniga ampla o menys.
Ah,
el que passa és que ara sí que hi ha un reconeixement que està en el corpus jurisprudencial constitucional. Ara bé, com us deia, això ve d'enrere. Ja aquest dret està reconegut al Conveni d'Istanbul de l'any 2011, però és que principalment el seu leading case en matèria jurisprudencial és la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, MC, són les inicials de la víctima, contra Bulgària, que es va dictar el 4 de desembre del 2003. És a dir, això ja ve de molt
lluny. Clar, més enrere.
Sí, aquest cas, bàsicament, perquè ens anem introduint també en el que significa, era una noia de 14 anys que denunciava haver sigut violada per dos senyors, però que la policia, el Ministeri Fiscal, els òrgans judicials, diguem-ne que no van dur a terme una investigació suficientment acurada i el cas va ser sobresegut i, per tant, aquesta persona doncs, es va quedar sense poder rebre la deguda tutela judicial. Això, si ho enllacem amb el contingut d'aquest dret, vindria a ser el següent. En essència, el que atorga a la víctima és una garantia. Una garantia de que l'òrgan judicial indagarà amb tota la profunditat que li sigui possible l'existència d'aquest delicte. És a dir, s'està imposant a l'instructor, al director de la investigació, que practiqui totes les diligències que es trobin al seu abast i que siguin susceptibles de portar indicis de criminalitat de l'investigat. O, si voleu, us ho dic d'una altra manera. Aquest dret prohibeix a l'instructor que clausuri de manera prematura una investigació fins que no estigui segur que s'han esgotat tots els mitjans possibles que puguin donar allò que les corroboracions que aquesta persona del seu relat que està denunciant el delicte que ha patit.
Qui decideix, però, si s'han explorat totes les vies d'investigació? En aquest cas dius l'instructor, però si una de les parts no està d'acord en què s'han explorat totes les vies...
Clar, aquí, relacionat amb el dret anterior, del dret de formar part del procés, és l'instructor que efectivament diu jo crec que ja n'hi ha prou indicis relacionals de criminalitat per tirar endavant, o jo crec que no s'ha obtingut una base indiciària suficient, per tant, ho arxivo. I aquí aquesta decisió pot ser recorreguda per davant del Tribunal Superior, que seria l'Audiència Provincial, en recurs d'apel·lació per part de l'advocat de la víctima. Com que està personat, doncs té dret a presentar recursos, a oposar-se a les decisions de l'instructor.
Clar, aquí també la importància, no?, de Xavier, de personar-se, perquè si no perds l'oportunitat justament doncs, per aquests drets, no?, que tens garantits, no?, pel sol fet de personar-te en una causa penal. En recorda bastant això que ens estàs dient, el que t'ha preguntat l'Uri, no?, a qui decideix si s'han exhaurit o s'han explorat totes les vies d'investigació, el cas recent d'Helena Jubany.
Totalment d'acord, sí. Sí, sí. A més, és un cas que ja té llarga trajectòria, que ha estat a la cantonada de la prescripció, però gràcies als avenços tecnològics i de la ciència, doncs ara es poden contrastar proves d'ADN, i hem vist que la persona que fins ara estava investigada va donar un resultat negatiu, però l'anterior persona que estava investigada doncs sembla ser que s'ha de contrastar aquestes restes biològiques amb el seu ADN. Veurem, però en tot cas, és un exemple perfecte d'aplicació d'aquest dret. Fins que no s'hagin esgotat totes les possibilitats, no es pot arxivar.
I per últim, Xavier, tenim el dret d'obtenir una resolució motivada i racional, que sembla com molt bàsic, no?
Sí.
Però si existeix aquest dret és senyal que algú l'ha apel·lat i l'ha lluitat, no? Explica'ns de què va.
Que intuïtiu que sembla, eh? Que fàcil que
es digui sí?
Tenir una... Normalment es sol parlar d'una resolució raonable i raonada en dret, com si per defecte no ho haguessin de fer.
Ah, exacte.
Doncs és més comú en la pràctica del que us imagineu, per desgràcia, que ens trobem moltes resolucions que no siguin racionals o que no estiguin suficientment explicitades, motivades. S'ha de dir, però, que aquest dret també el comparteix la víctima amb el reu. Ara bé, aquí es fa especialment important pel que fa a la víctima amb el que us deia ara, amb possibles sobreseïments, que serien en fase d'instrucció doncs, absolucions anticipades, perquè ens entenguem, o inclús arribats a fase de judici oral, doncs amb absolucions en instància, que és el que, com ho anomenaríem. Per tant, aquí jo us separaria en dues branques aquest dret a la resolució motivada i racional, la primera de les quals seria la necessitat de motivar. Motivat de forma expressa, de forma comprensible, totes les raons que han dut el jutjador a prendre la decisió que ha pres. O sigui, cal que s'exterioritzin aquests arguments que fonamenten la tria final que s'ha fet. Per què? Perquè això ha de poder ser controlable per part de l'advocat de la víctima davant d'un tribunal superior. És a dir, en aquest cas, si hi hagués una apel·lació, estaríem parlant de l'Audiència Provincial. Esclar, escolti, si jo no sé per què el jutge d'instància m'absol, no puc saber com he de fer-ho per recórrer-ho en el Tribunal Superior, perquè no m'han donat les raons. Per tant, això que sembla tan bàsic i tan simple, moltes vegades ens trobem resolucions automàtiques que el que es limiten a dir és simplement el testimoni A ha dit Y, el testimoni B ha dit X, i per tant...
Però no motiven la sentència, no?
Clar, es centra molt en motivar el que es diu la questio iuris, que serien els raonaments purament jurídics, però la questio facti sempre ha estat deixada de la mà. I és el que ara us estava dient. Clar, a mi, sa senyoria ha d'explicar-me per què dona fiabilitat a aquest testimoni, a aquesta prova, per què no ho fa respecte a les altres. No em pot dir directament la prova A diu X, la prova B diu Y, no.
Xavier, curiositat, ara que ho has dit, que m'ha cridat l'atenció. Es continuen en les vistes orals, ara que feies interpel·laves a sa senyoria. Es continuen amb aquests... Aquest és el procés, vull dir, feu servir, diguéssim, aquesta nomenclatura judicial per...
Sí, sí, diguem-ne que hi ha un llenguatge llenguatge forense molt específic, que té a veure també amb la tradició, la ritualitat, la cerimoniositat, que a dia d'avui es conserva i és el que també fa que la justícia de fora, de cara al profà, tingui aquest aspecte abarrocat, per dir-ho d'alguna
forma. M'agrada aquest concepte abarrocat. No sé si, si us plau, mira, tenim un minut per acabar de rematar, diguéssim, i d'afegir doncs, aquests drets per part de processals, per part de la víctima, en la jurisdicció penal.
Passem a la segona vessant, que és que la motivació ha de ser racional, que això també sembla que ja de per si...
Hauria de
no,
ser.
Exacte, no s'hauria de poder qüestionar. Doncs no, perquè moltes vegades ens trobem amb valoracions probatòries que són contràries al sentit comú o a les màximes de l'experiència, com acostumem a referir-nos en aquests temes tan abstractes. Aquí del que es tracta és que aquesta decisió que prengui sa senyoria es correspongui amb el resultat de les proves practicades al judici, de manera que hi hagi una connexió de caràcter lògic i racional i conforme en el sentit comú. Això és important en els casos d'absolucions. Si una víctima porta amb el seu agressor davant del tribunal i acaba sent l'agressor absolt, doncs aquesta absolució ha de fer-se de manera que el resultat de les proves presentades per les dues parts sigui lògic i sigui racional, de forma que no es podria haver arribat a una conclusió diferent.
Doncs amb aquesta conclusió de Xavier Castellana, nosaltres acomiadem avui tirant pel dret aquí al matí a Ràdio Estel. Gràcies, Xavier.
A vosaltres.
Cuidar-se. Vinga, va, que fem una petita aturada. I Anna Roig, aquí al matí.